aquesta hora és el moment de saludar en David Jané des de Volcànic Internet. Què tal, David, com estàs? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, com esteu?
Doncs mira, aquí gaudint d'aquest Dia Mundial de l'Aigua i reflexionant molt sobre el tema, que de fet ja és el que toca. Per cert, en seguirem parlant en profunditat a partir de 9:45 del matí. Avui ens visitaran els responsables d'Agbar, en qui parlarem sobre la gestió de l'aigua. Hem conegut la vessant de l'aigua des de la visió dels observadors i ara serà el moment de veure com es gestiona perquè ens pugui arribar fins a casa. David, tenim el món de la tecnologia especialment mogut. Avui volem parlar dels límits del temps a Instagram i a TikTok. Aquest és un tema que ahir genera molta controvèrsia a les cases particulars, sobretot quan hi ha nens i nenes, adolescents...
I no tan adolescents.
Sí, sí, sí.
Per on vols començar, David?
Bé, avui us proposo aquest tema perquè, si no, estaríem parlant del que ja ha estat notícia les últimes setmanes i que segueix ocupant tots els titulars, que és tot aquest tema de intel·ligències artificials, les anades i vingudes d'Elon Musk i Twitter, els bancs als Estats Units que sembla que van caient com peces de dòmino. Per sortir d'aquestes notícies que ens inunden els darrers dies, doncs he pensat que podia ser una bona idea parlar d'aquest tema, que segurament els qui ens estan escoltant i que tenen fills, i com bé apuntava la Neus, i no necessàriament que tinguin fills, com gestionar els límits, el temps que passem utilitzant certes aplicacions. Des de fa 2-3 anys, els telèfons Android i els telèfons Apple ens ensenyen quanta estona passem mirant a la pantalla i quanta estona passem utilitzant cadascuna de les aplicacions que portem al mòbil. I això ha fet que més d'un s'estiri els cabells veient la quantitat de temps que directament perd doncs, fent scroll, navegant a Instagram, a Twitter, TikTok, etc. En aquest cas, la notícia és que hi ha un estudi que ha fet les universitats de Duke i de Delaware sobre si és efectiu o no posar un límit des del propi telèfon al temps que podem passar mirant aquestes aplicacions. El fet de dosificar-nos amb aquest mecanisme que ens permet decidir quanta estona, com a màxim, al dia podem estar doncs, navegant per Instagram o TikTok, per exemple. I la conclusió a la que ha arribat l'estudi és que posar un límit acaba sent perjudicial, que quan posem un límit, al final acabem, en primer lloc, utilitzant tot aquest temps o, el que és pitjor, desbloquejant aquest límit quan hi arribem per seguir navegant. I, per tant, sembla que aquesta tampoc seria la millor estratègia per limitar el temps que passem mirant aquestes aplicacions.
Per tant, ens posem al límit i ens l'autosaltem, eh? Poc acabem confiant en això. A més, David, clar, entenc que si tu, per exemple, marques un límit diari, no? Clar, és el que dius, m'invento. Marques 30 minuts per aquella aplicació. Clar, tu pots estar-hi la primera vegada que hi entres 30 minuts i has perdut el temps igual i després segurament si necessites o en aquell moment has de fer alguna consulta t'hi tornes a connectar. Vull dir que no sé si potser hauria o no sé si és la mesura de limitar cada vegada que et connectes, és a dir, per connexió, cada vegada que entres, pots estar-hi X temps. Potser això ho veuria una mica més pràctic, però no sé si es pot fer.
A dia d'avui no és una opció que permetin. Com apuntaves, els límits són diaris i podem marcar doncs, a partir de certs minuts que l'aplicació quedi bloquejada. Cal dir que quan l'aplicació es queda bloquejada, ens salta una alerta dient «Ei, has arribat al teu límit», però t'apareix un botó que et diu vols 15 minuts més o vols desbloquejar-ho fins demà, i aquí està la trampa, no? El que diu aquest estudi de les universitats de Duke i Delaware és que el fet de marcar un límit ens elimina el sentiment de culpa fins que no arribem a aquest límit. És com, imagineu-vos, si diguéssim jo gastaré 100 euros al mes en roba, és com que ja donem per bo que arribem a aquests 100 euros i després, clar, ja si en gastem, mira, no ve de 10 o 20 euros més i al final n'acabes gastant 110 o 120, és a dir, t'estàs passant del límit. Doncs amb això el mòbil passa el mateix. Si diem, escolta'm, Instagram una hora al dia, doncs aquests primers 60 minuts no tenim cap tipus de sensació de culpa, és com que ja ens ho hem guanyat, no? Ens ho mereixem, i aleshores quan arribem al límit, bueno, una miqueta més, no? com els 5 minuts més del despertador.
Exacte.
Doncs passa el mateix amb les aplicacions.
Clar, per tant, el resum seria que no seria massa pràctic. I llavors com ho hem de fer, David? Perquè és real que es perd molt de temps, tu ara ho deies, eh? Convidem a tots els oients a mirar els seus dispositius mòbils que fan allò, aquesta temporització que tu ara ens explicaves, i a vegades et sorprens del temps que hi pots arribar a dedicar. Com ho hauríem de fer, David, per ser-ne més conscients o per mirar de limitar a vegades aquesta pèrdua de la noció del temps?
En aquest estudi apunten en dues direccions. Una és que si fixem límits molt baixos, i quan diem molt baixos és de 10-20 minuts, això sí que pot ser més efectiu, perquè aleshores passem a tenir una sensació com d'urgència, de dir, escolta'm, només tinc 20 minuts al dia per mirar Twitter, doncs només ho utilitzaré quan, com deies abans, ara ho necessito, he de fer una consulta o he de publicar un contingut, entro, faig i torno a sortir. El fet de saber que hi ha una escassedat li dona més efectivitat a aquest límit. Aquesta és una de les estratègies, que aquests límits siguin baixos. Clar, aquí, per exemple, ens topem amb que TikTok, la pròpia aplicació, el límit més baix que permet és 40 minuts, que ja estaríem en una zona perillosa. Aleshores, en aquest cas, per exemple, si volem limitar TikTok, el límit no el posarem des de dins de l'aplicació, sinó que el posarem des de la funcionalitat que té el telèfon. El telèfon que ens deixa limitar les aplicacions, doncs li diríem, TikTok, deixa-m'ho mirar 15 minuts o 20 minuts al dia. Aquesta és una de les estratègies. L'altra és mirar de tenir el mòbil lluny de l'abast de la mà. Ens hem acostumat a portar-lo sempre a sobre, tenir-lo a la butxaca o fins i tot directament tenir-lo a la mà. És molt habitual estar parlant amb una persona i que tingui a la mà el telèfon. Doncs intentar evitar això. Si l'hem de fer servir, l'agafem, però mentre no l'haguem de fer servir, deixar-lo lluny del nostre abast. Per evitar aquelles estones mortes que no sé què fer, doncs trec el mòbil i començo a navegar per Instagram o TikTok.
Sí, el tema de no tenir-lo a mà passa el mateix. Es parla quan, per exemple, s'està conduint o s'està al cotxe, no? Evidentment està terminantment prohibit utilitzar els dispositius, però clar, si un el té allà al costat i aquella mena de reclam o que truquen o que hi ha notificacions, etc. A vegades també es deia, mira, doncs no sé, el poses al bolso i el maleter del cotxe o en un altre lloc on no hi arribis, no? Sembla com una mica trist, però és una manera física de posar-hi una distància. Entenc que, bé, la gent que ho ha provat funciona, o deixar el mòbil a casa en un altre compartiment, no de la casa, no? Una altra habitació, etc. Perquè quanta gent no ens escolta i està sopant i té el mòbil al costat? I quantes vegades no sopant a casa, dinant a casa, al final, malgrat ser una estona de família, s'acaba tothom amb el mòbil, no?
Sí, és com deies, al final acaba sent una qüestió d'hàbits. Moltes vegades parlem de tecnologia i dispositius i programes i aplicacions, i la solució a tot plegat està en els hàbits, que és una cosa d'allò més humana, no? Acostumar-nos a fer allò que està bé, com bé deies, no? Quan hem de seure a taula per dinar o per sopar, doncs el mòbil fora de la cuina o del menjador, d'allà on fem l'àpat amb la família. A l'hora d'anar a dormir, doncs deixar també el mòbil fora de l'habitació. Però bé, és complex, eh? Ja ho sabem, que adoptar bons hàbits, com que la recompensa d'aquests bons hàbits és a llarg termini, ens hem acostumat a buscar recompenses a curt termini, i per això ens costa fer dieta, anar al gimnàs o allunyar el telèfon mòbil. Sí.
David, jo sé que tu has fet alguna prova en aquest sentit, a vegades de separar-te o allunyar-te una mica de certes aplicacions. Ha sigut una experiència d'èxit?
Sí, jo amb això, de fet, ho volia apuntar. Un consell que també aporto és eliminar les notificacions. Fa un moment, Neus, comentaves això de quan vas amb cotxe, que tens el mòbil relativament a l'abast, i el problema és quan et comença a sonar que t'entren notificacions del WhatsApp o del correu o de l'aplicació que sigui. Les notificacions, al final, el que estan fent és reclamar la nostra atenció, i ens acabem convertint en addictes a aquestes notificacions. Aleshores, un consell és eliminar tot tipus de notificacions i que siguem nosaltres voluntàriament que mirem el mòbil de tant en tant per veure si hi ha algun avís, hi ha algun missatge, hi ha algun correu, però que no sigui el mòbil el que ens dicta quan hem de mirar si ens ha arribat un missatge o ens ha arribat algun correu. Aleshores, consell seria eliminar totes les notificacions, poder deixar només les trucades per si et truca algú, que normalment ara ja quan et truca algú és que ha passat alguna cosa important.
Exacte.
I també, òbviament, fer neteja de tant en tant, com igual que fem dissabte a casa i netegem, i quan canviem la temporada d'hivern a primavera-estiu, doncs endrecem jerseis, doncs amb el mòbil el mateix. Revisem quines aplicacions tenim i aquelles que no ens aporten res les traiem, perquè al final no deixa de ser això, un forat negre en el qual hi perdem molt de temps.
El que passa, David, és que de la mateixa manera que genera addicció al mòbil, les notificacions també poden acabar generant addicció si les eliminem?
Segur que la primera estona, els primers dies, tindrem el mono, seguríssim, perquè tindrem la sensació que ens hem desconnectat, que hem tallat aquest cordó umbilical amb el món pel fet de no estar rebent notificacions. A la llarga tindrem la sensació que té algú que ha superat una addicció, que és que passes a tenir tu el control de la situació, passes tu a tenir el control de la teva relació amb la tecnologia. Ja no és allò de ep, que m'ha arribat un missatge, disculpa, o ep, que m'estan trucant, disculpa. No, tu mires el telèfon quan tens un moment i no és el mòbil que et governa tu.
David, de fet, explica'ns la teva experiència, perquè tu precisament ets de les poques persones que conec que ha deixat de fer servir el WhatsApp.
Diguéssim que he fet això que deia fa un moment. En comptes de que el WhatsApp em manés a mi, el Manu i jo, no l'he eliminat del tot, perquè hi ha certs grups que és impossible traslladar-los al correu electrònic o a altres aplicacions, però sí que he deixat, si té un ús absolutament residual, no tinc notificacions, si algú m'envia un WhatsApp poden passar dos dies abans no li contesti, perquè realment me'l miro molt poc. O sigui, jo per treballar faig servir el correu electrònic, per tant, si algú m'ha d'enviar un missatge important, normalment ja me l'envia per correu electrònic, i si hi ha algun tema urgent, com deia abans, et truquen per telèfon i volen una resposta immediata i escoltar la teva veu. Aleshores, WhatsApp és una aplicació que quan va sortir era trencadora, innovadora, a més era una proposta que tothom entenia, que és com els SMS però gratuïts, i això va fer que triomfés. Però amb els anys no s'han anat renovant. L'aplicació de WhatsApp és una aplicació que funciona absolutament aïllada. Tu des de WhatsApp no pots reenviar un missatge al correu electrònic, per exemple, o connectar WhatsApp amb eines professionals de gestió de projectes o de gestió comercial. WhatsApp funciona totalment aïllat, amb la qual cosa s'ha quedat obsolet. I és per això que, en el meu cas, jo, per exemple, el faig servir el mínim imprescindible. Tot el que puc ho trec del WhatsApp.
Per tant, David, series partidari a tornar a la trucada?
Quan és un... O sigui, per mi hi ha dos escenaris. Quan tu has de comunicar-te amb algú i necessites resposta immediata, truca'l. Si necessites que tu... allò de dir, ei, és que t'he enviat un WhatsApp, val. Bueno, sí, jo és que fa dos dies que no obro el WhatsApp. I si és una cosa important, en el meu cas, en l'àmbit professional, demano que m'enviïn per correu electrònic, perquè el correu electrònic sí que està integrat amb tota la resta d'eines que fem servir a la feina. Jo des del correu puc passar-lo a un altre company, connectar-ho amb el programa de gestió, connectar-ho amb el programa de comptabilitat. Des del WhatsApp no. I a més hi ha un altre factor, que és que es barregen converses de la calçotada del cap de setmana a Ridaura amb temes de feina, que això no té cap sentit. Aleshores, convé parcel·lar, convé separar les coses. Jo entenc que molta gent fa servir WhatsApp i que per ells és l'aplicació de comunicar-se, però repeteixo, és una aplicació que s'ha quedat bastant obsoleta amb el pas del temps i que jo en l'àmbit professional la desaconsello 100%.
I què diries a aquelles persones, David, que ens estiguin escoltant, que tinguin ganes de desintoxicar-se del WhatsApp però que no sàpiguen per on començar ni com fer-ho? Perquè això és com a... imagino que és com deixar de fumar també, no?, una mica.
Tal qual, és una addicció més. Jo en aquest cas, igual que amb el tabac, que allò que recomanen de no deixar-ho de cop i anar reduint, en el cas del WhatsApp el primer consell és desactiva les notificacions. que siguis tu, que quan tens un moment, entres, mires i veus si algú t'ha escrit i si algú l'has de contestar. Però que el primer pas és treure les notificacions. Un segon pas, per a aquelles persones que treballen amb un ordinador, és treure'l del mòbil i tenir la versió d'ordinador i l'obres de tant en tant quan vulguis consultar i quan no el tens tancat. Però sobretot el que més influeix i el que més distreu, la interferència més gran, són les notificacions. És aquest so constant que reclama la teva atenció i que fa que et distreguis d'allò que estàs fent o com deia abans la Neus, no? Si vas conduint i vas sentint, doncs d'alguna manera o altra no ajuda.
Hem de recordar que els rellotges intel·ligents tampoc hi ajuden, eh? Amb el tema aquest de les notificacions, David.
Mira, jo, ara ja deu fer una pila d'anys que van sortir els rellotges intel·ligents. Al principi sí que vaig caure-hi, però de seguida ja vaig deixar de fer-ho servir perquè tenia la sensació d'això, no? Que tens un, com un collar, en aquest cas una pulsera a la mà, que et va pitant i et va marcant una mica el ritme del que has de fer, no? I et va dictant i cridant l'atenció. Jo és una cosa que no he fet servir des de fa anys i ara mateix tampoc em crida massa l'atenció.
David Jané, des de Volcànic Internet, moltíssimes gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Sabis consells. Avui has tocat un tema que jo em sembla que serà tema de conversa a moltes taules a l'hora de dinar, eh?
Molt bé.
Bona abraçada, bon dia.
Igualment, cuideu-vos.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.